La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com tots els divendres, sí, avui també, encara que hagi començat el confinament perimetral de Catalunya i municipal des de les 6 del matí, també tenim pel·lícules, encara que les sales de cinema hagin tancat. Tenim pel·lícules i tenim pel·lícules recomanades pel possiblement millor crític de cinema de tots els temps. Encara que la humanitat s'extingís per culpa del coronavirus, segurament hi hauria una persona en la que el virus el respectaria només perquè li aconsellés les millors pel·lis per veure. És el Víctor Esquirol. Víctor Esquirol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Cruz. Hem transcendit en l'espai, el temps, i hem transcendit també les pandèmies, no?
Tot.
Perquè la setmana segueixes, en el teu viatge cap a l'infinit i més enllà.
Tot. Estic convençut. Ets l'última esperança de la humanitat, en el fons.
No. I a més, és que ho dius, creient-ho realment. Vull dir, no s'ha d'aquí ensenyant a ningú, eh? Ho dius amb el cor a la mà.
Bé, millor riure que no plorar, perquè Víctor han tornat a tancar les sales de cinema almenys per 15 dies.
Que divertit. Jo que sóc ingenu, no? Som com un anyell, no? A punt d'anar al matadero i no m'entero una mica d'on estic, que estava preparant amb tota l'emoció del món fa dos dies la secció d'avui divendres i estava mirant, jo que repeteixo, que sóc així innocent, estava mirant les estrenes del cinema i dic, uau, ostres, doncs aquesta setmana és interessant perquè arriba Les Brujes de Roald Dahl, del Robert Zemeckis, arriba Sentimental, la nova pel·lícula del Seth Guy, arriba Lua Vermella, la nova pel·lícula de Luis Patiño, arriba també un dels grans hits de l'últim festival de Sitges, que és She Dies Tomorrow, de la Amy Seymour. És a dir, uau, la cartellera està donant senyals de vida, la vida a més molt intel·ligent i molt i artísticament molt estimable. Que bé, ens ho podrem passar molt bé de nou a les sales de cinema, fins que tururú, ja ho sabem tots, no? Ahir ens diuen que no, que les sales de cinema, tot i haver registrat en tot el país un sol brot, és a dir, dels 400.000 brots que hi ha hagut, un ha sigut detectat en una activitat cultural. Doncs, malgrat això, les autoritats del govern, que també s'ha de dir, disposen de més informació de la que disposo jo, així que faig el vot de confiança i potser saben alguna cosa que no sé jo, però vaja, ells han cregut estimable, no?, el tancar les sales de cinema durant almenys 15 dies, el qual és, com pots entendre, meravellós.
No, haurem d'esperar com a mínim 15 dies, si tot va bé, per tornar a veure i parlar d'aquestes estrenes de les que estaves explicant. Però sí, però tenim pel·lícules a sobre la taula.
Tenim pel·lícules, perquè per bé o per malament, és veritat que ja vam aprendre el primer confinament, El cinema té plans B i com veurem en aquests plans B, té pel·lícules, té propostes molt estimables. Si et sembla, passem a comentar ja.
Endavant, per quina vols començar?
Doncs mira, vull començar per Borat, pel·lícula film seqüela.
14 years ago, I released a movie film which brought great shame to Kazakhstan. But now I was instructed to return to...
He estat mirant el tràiler de Borat 2. Escolta'm, només en el tràiler he rigut molt. Només amb el tràiler.
Escolta, i quan veges la pel·lícula, quan veges la...
Clar, és el que t'anem a preguntar. No sé si la pel·li manté aquest nivell, perquè tots sabem que els trailers és on es concentra tot el millor d'una pel·li, però no sé si la pel·li manté aquest nivell de gags.
No, tu que ets el mestre cum laude en trailers, ho has apuntat molt bé, que sobretot les comèdies ho fan molt, no?, de concentrar la millor bateria, no?, que tenen en els trailers, i després et posa darrere la pel·lícula i dius, ostres, doncs el millor ho està en el trailer. Escolta, jo he vist Borat film seqüela, ara així, per entendre'ns, Borat 2, ja l'he vista,
sí,
a la plataforma Amazon Prime Video, per cert, i et puc dir que sí, vull dir, la pel·lícula és tan divertida com el trailer, si no encara més, i t'he de dir, sense entrar en spoilers, que la pel·lícula té, en el clímax final, una escena absolutament increïble, que dic jo que portarà cua durant mesos, vull dir, l'equip legal de la persona implicada en aquella escena, et dic jo que se li ha girat molta feina durant mesos. A mi no, és que repeteixo, que la pel·lícula realment està molt bé, la pel·lícula, com que havia esperat en aquestes creacions del Sacha Baron Cohen, no?, el creador de tres darrere de Borat, evidentment, però també d'Ali G, de Bruno i també del Dictador, doncs, ostres, que havia esperat una comèdia gamberra, una comèdia valenta, Borat 2 realment ho és, Però és que, què passa? Que en aquesta segona aventura cinematogràfica, aquest suposat reporter de Kazakhstan torna als Estats Units per enfrontar-se, no, a la realitat hiperdesquiciada dels Estats Units, un, governats per Donald Trump, i dos, que els Estats Units, que, al igual que tot el món, estan patint aquesta pandèmia apocalíptica del coronavirus. Què t'estic dient? Que un personatge, un humorista de personatges tan extrems com el Sacha Baron Cohen funciona a les mil meravelles en entorns igualment extrems. El que feia Sacha Baron Cohen en la primera pel·lícula de Borat era atacar directament el que serien els valors, no, d'aquesta Amèrica tradicional, o fins i tot es podria dir l'Amèrica profunda. El que fa aquí el Sacha Baron Cohen és anar a matar directament a l'administració Trump. I t'he de dir que un dels objectius manifests de la pel·lícula, ja des de la primera escena, és anar a abordar el vicepresident de Donald Trump, el senyor Mike Pence. I anar-lo a abordar implica, evidentment, deixar-lo en ridícul. Què passa? Si no podem abordar Mike Pence pel que sigui, doncs potser anem a buscar, per exemple, Rudolf Giuliani. Te'n recordes de Rudolf Giuliani?
Sí, sí, sí.
De Nova York, durant, per exemple, la crisi de l'11S, no? I també un dels homes més propers al senyor Trump. A part d'aquests personatges, va? Aquests personatges són captats per la pel·lícula, i la pel·lícula, igual que la primera entrega, és una espècie de fals documental, però amb escenes gravades amb gent que no és conscient que l'estan gravant. És a dir, seria com un fals documental amb la complicitat de... Ja, perdó, la comunicitat de la càmera oculta, d'acord? Doncs alguns personatges dels que es filmen allà, ja et dic jo que, repeteixo, els seus equips legals se'ls necessiten moltíssima feina.
Pues, aquesta és la primera proposta que, d'entrada, ens traurà un somriure, que ja ens fa falta. Quina és la segona?
La segona és El juicio de los siete de Chicago.
We want to underscore again that we're coming to Chicago peacefully, but whether we're given permits or not, we're coming.
We're going to Chicago to protest the Vietnam War.
Bé, sentíem allà en anglès Vietnam War, i penso que d'això va, de la gent que feia objecció de consciència envers la guerra del Vietnam. És a dir, ens trobem davant d'una pel·li compromesa políticament i moralment.
Sí, sí, sí.
Toma, 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 toma.
Bravíssimo, bé, com sempre, prens el pols de manera estupenda, només vinc a l'altre. És així, crec. És la nova pel·lícula de l'Aaron Sorkin com a director i com a guionista, evidentment. Estem parlant d'un dels guionistes més cèlebres dels últims anys a Hollywood, autor del text d'Un d'alguns hombres buenos, de La red social, de la sèrie de l'ala oeste de la Casa Blanca. Doncs en aquesta, la seva segona pel·lícula com a director, aborda, reviu el que va ser el judici real a una sèrie d'activistes de l'esquerra americana que suposaven frontalment a la guerra del Vietnam. El que fa en Aaron Sorkin és reviure uns fets que van succeir durant els anys 68 i 69. Hi havia una convenció del Partit Demòcrata a la ciutat de Chicago, i el que volien fer aquests grups d'esquerra era, d'alguna manera, molt contagiar la convenció del Partit Demòcrata per protestar, no?, amb la consciència aquesta que tots els ulls del món, tots els ulls mediàtics estarien posats a Chicago. Doncs volien ells entrar en aquesta escena per, repeteixo, reivindicar la seva postura contrària a la guerra del Vietnam. Què passa? Que es va embolicar moltíssim en aquest intent de sabotatge, podríem dir, sabotatge noble de la convenció del Partit de Monta. Es va dir moltíssim, i tot va acabar en un judici que l'administració entrant, l'administració Nixon, volia utilitzar, no?, per marcar força i per dir que aquí a les forces de l'esquerra les collarem. El que fa a l'Aaron Sorkin és, repeteixo, firmar a nivell de text, com calia esperar, un exercici excel·lent de thriller judicial. Hi ha molts personatges involucrats en aquesta trama, però es segueix tot amb una nitidesa tremenda. Un exercici que tot i el complicat, tot i el complex que sigui, atrapa, es deixa seguir molt bé. I és un exercici també de cinema polític, en el sentit que sí, està parlant d'unes qüestions que es van posar sobre la taula a finals de la dècada dels 60, però que està parlant d'una llibertat política, d'unes objeccions de consciència que, malauradament, no sembla que ara mateix en l'actualitat haguem acabat de resoldre.
Això sembla. Aquesta seria la segona. I amb quina acabem?
Acabem amb On the Rocks.
Hi, Dad.
Hey, kiddo.
Oh, my gosh, do you look beautiful. You live. How's your mom's hip?
Good, thanks.
Good. He thinks you're my girlfriend.
Grace.
Bé, no li ha agafat el pols al tràiler, t'he de dir, no li ha agafat el pols al tràiler, però sí, però surt Bill Murray, i si surt Bill Murray, alguna cosa bona m'he d'esperar.
Ja està mig venut de la pel·lícula. Escolta, hem començat amb Borat 2, que repeteixo, la tenim a Amazon Prime Video, hem seguit amb el Juicio de los Hechos de Chicago, que la tenim a Netflix, i aquesta, On the Rocks, la tenim a Apple TV Plus. D'acord? És la nova pel·lícula de Sofia Coppola, aquella directora que, sí, el va debutar amb el Club de les Vecines Suicides, però que es va donar a conèixer tot el món amb Lost in Translation, una pel·lícula que va convertir en Bill Murray precisament, no?, en el que seria el seu actor fetitx. Mm-hmm. Doncs aquesta pel·lícula On the Rocks suposa, no?, el retrobament, no?, tan esperat entre aquesta directora i guionista, la hijíssima, per entendre's, de Francis Ford Coppola, la gran Sofia Coppola, amb el gran també Bill Murray. És la història d'una dona que acaba, bueno, que s'està encara adaptant a la seva vida com a mare i que es retroba amb el tarambà del seu pare, que evidentment està interpretat pel Bill Murray, una espècie de playboy que està en constant gira mundial empalmant romansos, d'acord? Històries d'amor, i que, vaja, es deixa caure uns dies per Nova York, que és on viu la seva filla, interpretada per la Rachel Jones, i bé, arrel d'aquest retrobament ens passaran una sèrie d'aventures urbanes que li serviran a la Sofia Coppola per redefinir els rols que actualment estem jugant nosaltres, tant en l'amor com en la família, que són una espècie de jocs, per entendre'ns, en els que les regles del joc van canviant. És una pel·lícula molt lleugera, molt, molt alegre de veure, una pel·lícula molt ben filmada, una pel·lícula d'una filmació realment hipnòtica, de lo ben que està fotografiada i de lo ben que treballen els seus actors, però també és una pel·lícula que, sota aquesta superfície de lleugeresa i d'alegria, amaga un amargor vital que realment acaba quedant bastant.
Carai, doncs, ho veieu? Veieu per què els virus no s'emportarien per davant el Víctor Esquirol mai? Doncs perquè els hi portaria les millors pel·lis de totes les plataformes, en aquest cas, quan hi ha confinament.
Per primer de la vida, us porto bones pel·lícules.
Víctor Esquirol, com sempre, moltíssimes gràcies, una abraçada forta i fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent i cuidem-nos.